i està afectant la reserva de la biosfera de l'Alt Bernesga a Villamarín. Quant al temps, els companys del temps divendres els diuen que demà continuarem amb un dia tranquil i assolellat amb màximes entre els 19 i els 25 graus i vent fluix de component est. D'aquí a una hora, més informació. Fins després.
Més informació a ivetresnotícies.com. Anys amb tu.
Atenció, s'ha detectat un buit a la graella d'IV3 Ràdio. L'emissió es pot veure interrompuda en uns minuts.
Aviseu l'equip de guàrdia!
S'activa protocol d'emergència. Es prepara una selecció d'informació útil, consells, bocins d'història, moments emesos a la ràdio pública. Comença Equip de Guàrdia, amb Pep Díaz.
Benvinguts a una edició d'Equip de Guàrdia especial Curiositats de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio, Equip de Guàrdia.
Durant pràcticament tot el segle XVIII, Menorca va ser colònia anglesa. Després de la Guerra de Successió Espanyola, Felip de Borbó va esdevenir rei d'Espanya. Però abans va haver de fer unes quantes concessions. Una d'elles va ser la d'entregar Gibraltar i Menorca als anglesos. El motiu pel qual els anglesos volien Menorca i no una altra illa de les Balears era el port de Mou. Així, a Menorca podem trobar encara una empremta important amb anglicismes en la parla i trets britànics al paisatge urbà, com els balcons tribunes, les finestres de guillotina o els panys de les portes. Fins i tot n'hi ha qui diu que el tarannà menorquí és herència anglesa. Anglaterra va establir bons tractes amb els illencs, va respectar les institucions i la llengua, va abolir la Inquisició i va afavorir el desenvolupament econòmic. De fet, a la corona anglesa només li interessava el formidable port de Mou, ben protegit i amb gairebé 5 quilòmetres de llargària. És el segon port natural més gran del món. Això va provocar que el primer governador de Menorca, Sir Richard Kane, traslladés la capitalitat de Ciutadella a Mou. També es va ampliar el castell de Sant Felip i es va construir el Fort Marlborough. Pel que fa a l'illa del Rei, s'hi va instal·lar un hospital militar amb el qual es va guanyar el sobrenom de Bloody Island. Però Menorca no va ser britànica tot el segle XVII, sinó que va anar passant per mans angleses, franceses i espanyoles fins a tornar a ser colònia anglesa. És durant aquesta època que l'heroi de la batalla de Trafalgar, l'almirall Lord Nelson, es va allotjar en la finca anomenada The Golden Farm, que, segons explica la llegenda, va ser el niu d'amor de l'oficial anglès amb la vella Lady Hamilton, tot i que, en realitat, Lady Hamilton mai no va trepitjar l'illa de Menorca. Finalment, el 1802, Menorca torna a mans espanyoles definitivament, però així i tot encara es conserva, a part del que hem esmentat, la tradició del gin. Durant la primera ocupació anglesa es va introduir el consum d'aquesta aiguardent a l'illa i ben aviat es va començar a elaborar-lo per satisfer la demanda dels soldats anglesos. Avui en dia el seu consum és ben estès entre la població illenca.
Baixa mà vaig anar i un gran veler anglès al moll va arribar i jo em vaig enamorar d'un mariner anglès, però ell anava a cantar de por mà. Pres m'anaré rient o plorant, el món seguirà. A por mà arriba de sang coralçat sense cap retard, i el gran veler surti ràpid d'esport, però l'amor del meu cor m'anava dient de por. El món seguirà. arriben noves de guerra. Però mai, oh mai, ve carta per jo. I molts d'altres valents tornen a entrar por. Però mai hi vaig veure el que estava esperant. I els anys van passar i jo em casà amb un altre. I hi ha altres dones que voldrien ser jo. Però a vegades som al llit i escolto el so dels vents i el so de la mar i record que em cantava aquell mariner de por. El món seguirà rient o plorant. El món seguirà.
Equip de Guàrdia, Pep Díaz.
Feel the ink across the page, trying to spell your name. So I fold it up and I flick it out. Paper aeroplane. It won't fly, the cell phone sees to you, 'cause it didn't leave my room.
Salvador Hedilla fou un apassionat de la mecànica, originari de Cantàbria. Va emigrar a l'Argentina, on va començar amb un taller de bicicletes que reconvertí en un garatge d'automòbils de luxe, fins que el 1912, després d'entrar en contacte amb el món de l'aeronàutica, ho deixà tot per anar a França, per aconseguir el títol de pilot. Un any més tard, torna a Espanya, i el 2 de juliol de 1916, més de 20.000 persones varen ser testimonis de l'arribada del monocoque 2 que va aterrar als camps de Sonsonyer. Era un dia d'estiu, que va començar una mica emboirat. El vol va ser seguit des del contratorpediner Prosperina i el canoner Temerari, que havien sortit del port de Barcelona 5 hores abans que l'avió ho fes a les 5 del matí. El vol va ser una mica mogut, ja que el vent de llevant bufava més fort del que havia previst i va obligar a Hedilla a pujar fins a 2.000 metres d'altura. Més tard, el vent va minvar, però va provocar una pujada de temperatura i Salvador Hedilla suava més del que s'havia imaginat i no va millorar la visibilitat perquè la boira continuava baix l'avió, així que estones veia la mà. Estava previst que aterrés a Can Pere Antoni, on es van aplegar unes 20.000 persones a les 7 del matí. Això va espantar el pilot, que va continuar fins que va trobar un camp de blat perfecte per aterrar entre Sonsonyer i Sonbanya. Eren les 7 del matí i 19 minuts del 16 de juliol. El vol havia durat 2 hores i 8 minuts des del Prat de Llobregat.
Estoy en el aeropuerto esperando la salida del avión que nos llevará.
Equip de guàrdia.
Tranquil·la, que com totes les illes, la roda la mar.
Què te sembla cercar tres curiosos i sorprenents de Formentera? Qui arriba a Formentera descobrirà circumstàncies i situacions a les que estan avesats o resignats els habitants de l'illa. Per exemple, l'única via d'entrada a Formentera és per la mà. Per extensió, no té aeroport, encara que sí hi hagué un aeroport a l'estany pudent durant la Guerra Civil i fins l'any 1953. Però no just no hi ha aeroport, sinó que tampoc hi ha cap semàfor. La xarxa viària de Formentera està formada per carreteres de doble sentit i carrils bici. Més curiositats de Formentera. Per la seva formació geològica té una gran quantitat de coves, grutes, passadissos subterranis. Alguns d'ells són ben coneguts, com la cova foradada que surt a la pel·lícula Lucía y el sexo, la mola o la cova d'esfum. Ja que parlem de fum que se genera quan se fuma. Se diu que el 1968 membres de la banda Pink Floyd, acompanyats de responsables de la direcció artística del grup, passaven vetllades de tertúlies eternes mesclades amb fum espès. Música i art, on el director, Barbet Schroeder, va crear la pel·lícula Moore. A la cinta hi ha una escena en què els protagonistes lluiten contra un molí com si fossin Don Quixot. El molí és el molí vell, a prop del Pilar de la Mola. I també és la portada del disc de la banda sonora que va composar Pink Floyd. I acabam amb el futbol. Sabies que per omplir el Camp Nou seria necessari multiplicar per 8 els 12.000 habitants de l'illa de Formentera?
Després d'un cert temps prudent de pensar-ho, costa d'entendre que potser fos l'ambient, que aquell estiu calent potser que no fos amor. Va ser com un gran miratge de brolladors, compartirem llocs en tanta de màgia que res no importava més que naltros dos del món. I potser fos la lluna de Formentera o aquella hora baixa s'espalmador, aquella caldereta de Ciutadella o els cants regionals dels seus pescadors. Encara que no sé on es vull contar-ho, fets i coses que han passat per ma vida, la seva escofida ha estat el millor de tot. Va ser com un gran miratge de brollador. Compartirem llocs en tanta de màgia que res no importava més que naltros dos del món. Potser fos la lluna de Formentera entera, aquella hora baixa s'espalmador, aquella caldereta de Ciutadella, els cants regionals dels seus pescadors. I potser fos la lluna de Formentera, aquella hora baixa s'espalmador, aquella caldereta de Ciutadella, els cants regionals dels seus pescadors.
Altres Ràdio és patrimoni.
IB3 dona una mà a la Fundació Down i Més. La Fundació Down i Més té com a objectiu principal millorar la qualitat de vida de les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats, promovent la seva autonomia personal i la seva plena inclusió social, educativa i laboral. També treballa per defensar els seus drets, potenciar el seu desenvolupament personal i oferir suport, orientació i recursos a les famílies per afavorir una vida digna i independent. Més informació a www.downimes.org o al telèfon 670 56 88 81. IB3, tots donam una mà a la Fundació Down i Més.
Equip de Guàrdia, Pep Díaz.
Blues de mar, sal de miel, poca ropa, viento en popa, yo sin ti, sin tu luz, sin la soga de tus brazos justo aquí.
Parlem de la mà mediterrània, un mar interior d'uns 2,5 milions de quilòmetres quadrats que banya 20 països i 3 continents, Europa, Àfrica i Àsia. La seva extensió només representa l'1% de la superfície total dels oceans i té 46.000 quilòmetres de litoral. El nom de mar mediterrani prové del llatí i significa mar enmig de les terres, encara que també va ser conegut com Mare Nostrum durant l'època de l'antiga Roma. La profunditat mitja de la Mediterrània és de 1.430 metres, encara que la fossa de Matapan, a prop de Grècia, arriba als 5.267 metres. No és cap secret que el Mediterrani és gairebé un mar tancat i que l'única font de renovació són els 14,5 quilòmetres de l'estret de Gibraltar, que el connecta amb l'oceà Atlàntic. Precisament, l'estret de Gibraltar és una de les zones amb major concentració d'espècies amb importància ecològica juntament amb el mar del Borà, la part espanyola i africana de la Mediterrània i el nord dels mars Adriàtic i Egeu. En concret, el Mediterrani és un dels mars amb més diversitat marina del planeta. Està al quart a la llista de major diversitat després de les aigües australianes, japoneses i xineses. Pel que fa a les amenaces, s'hi poden trobar més de 600 espècies invasores, un 4% del total de les que l'habiten i que es pensa que provenen del Mar Roig i que han entrat pel canal de Suez. Però la major amenaça són els microplàstics. Es calcula que entre el 21 i el 54% de tots els fragments de microplàstics són a la Mediterrània. Si hi afegim la pesca i l'urbanització incontrolades i la desaparició de les praderies de Posidònia, ens farà pensar en com podem millorar la qualitat de les aigües que ens envolten i protegir el nostre medi ambient.